Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Algunes de les figures més destacades de la cultura catalana del primer terç del segle XX han quedat oblidades per l'esclat de la Guerra Civil, per l'odi per molts d'un exili llarg i sense retorn. Aquest és el cas del compositor mallorquí Baltasar Samper i Marquès, que primer va marxar a França i es va acabar establint a Mèxic. Ara és recordat sobretot com etnomusicòleg per la feina que va fer amb l'obra del cançoner popular de Catalunya, però com a músic també va tenir una trajectòria força brillant. Nascut a Palma el 1888, va destacar durant els anys 20 i 30 com a compositor, pianista, director d'orquestra i crític musical. El 1907 es va traslladar a Barcelona, on havia estat destinat en qualitat d'oficial de Correus, i va ser deixeble d'Enric Granados. El compromís de Samper amb la Generalitat Republicana era total. Va ser membre del Consell de Cultura, va militar a Acció Catalana i va col·laborar activament amb els cercles catalanistes de Mallorca. Fins i tot va formar part del grup Compositors Independents de Catalunya, al costat de Frederic Mompou i Eduard Toldrà, entre d'altres. Tots aquests compositors, influïts per Pau Casals, van intentar que la música culta catalana es pogués comparar a la de les altres escoles europees. L'única composició realment coneguda de Samper és Mallorca, Suite Sinfònica, o també anomenada Suite Mallorca, una obra de la qual va acabar cansat perquè creia que li havia valgut l'etiqueta de músic folclorista. A banda de la Suite Mallorca, té diverses peces per piano, com Danses Mallorquines, L'Ai d'Amur i Ritual de Pagesia, unes quantes peces per orquestra estrenades als anys 30 a Barcelona, com La Balada de l'Huart al Mariner, i moltes més obres de les que es creia inicialment. Un dia abans que l'exèrcit franquista entrés a Barcelona, el 25 de gener del 39, Samper va fugir cap a França. A partir del 42, s'establiria a Mèxic, on seria responsable de folclore de la secció d'investigacions musicals de l'Institut Nacional de Belles Artes. Amb posicions properes al nacionalisme, que un cop va ser lluny de Catalunya, van fer-lo adoptar postures independentistes, no va afavorir una rehabilitació de la reputació en l'Espanya franquista. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Suposo que la figura de Samper, com t'ha passat, deu haver passat, m'imagino, amb molts altres exiliats, són figures que es coneixen relativament poc i que de sobte es treballa una mica amb elles i emergeix tota una història personal fascinant. Suposo que t'hi has trobat altres vegades, no?
Sí. El que passa de que la Universitat de les Illes Balears, i a les Illes Balears, ja sigui a partir dels departaments d'història contemporània, a partir de la història de la música, a partir de la història de la Guerra Civil, el que va començar en el seu moment el pare Massot, el monge Montserrat Josep Massot i Montaner, i després el que han fet tots els historiadors que han vingut posteriorment, estan recuperant unes personalitats extraordinàries que algunes d'elles les coneixien més per l'exili que pel propi país,
pel fet
país.
Que és la feina que havien fet aquí
a Mèxic, Mallorca, que és un país amb tot, en fi, que és fascinant, amb totes les dificultats que es vulgui, doncs clar, aquestes persones van aportar una gran coneixement de la música, modernització de la música, etc. Però l'important, i què havien fet anteriorment, clar, perquè arriben allà que són gent que té 54 anys quan arriba a Mèxic.
No són criatures, no? Ja tenen tota una carrera feta, diguéssim.
Exacte, però han fet tota una carrera que previ, i el previ ara ho trobem en persones tan diferents, doncs, que en fi, que algunes d'aquestes han posat en coneixement gent que ha treballat moltíssim, doncs ara mateix amb Balucho, amb Bartomeu Marquès i tots aquest tipus d'autors amb els quals veuen que a partir d'una declaració d'una germandat absoluta cultural que després ha estat publicat a Nostra Terra, amb tota aquesta revista, doncs, que hi havia una connexió molt gran. Hem de recordar que fins fa 4 dies la universitat, el districte universitari de les Illes Balears era Barcelona. Vull dir, hi havia tota una connexió, i aquesta connexió, diguem, cultural, amb l'idioma, amb la cultura, en la defensa de la mateixa llengua, en modalitat mallorquina o menorquina o ibicenca, etc., o valenciana, el que sigui, tot això que s'ha recuperat, també amb llibertat es coneix tot aquest fons extraordinari que la dictadura, doncs, havia trepitjat com si fos una piconadora.
I amb intenció d'esborrar-ho, diguéssim. Sí, una altra cosa era que ho hagi tapat, però...
La voluntat era el triomf de la ignorància sobre aquests fets. Aquesta
absolut,
era
voluntat, eh? No estem parlant de tapar-ho, eh? No, estem parlant d'esborrar-ho, que és un concepte superior, més maligne, eh? En aquest sentit. Qui ens acompanya i que ens ajudarà a conèixer aquesta figura realment poc coneguda fins ara del músic Samper és l'Amadeu Corbera, és el cap del Departament de Musicologia i Pedagogia del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. El professor Corbera va tenir l'amabilitat de contactar amb nosaltres per explicar-nos aquesta, de fet amb mi directament, no és plural majestàtic del papa, eh? Com a director del programa no arribo a la categoria de papa, doncs va tenir l'amabilitat de contactar amb mi per comentar aquesta qüestió, i la veritat em va semblar un tema fascinant. Moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i per deixar-me aquí, compartint aquesta història.
Era un personatge, en Samper, conegut a Mallorca fins ara, o realment havia quedat tapat per el passat?
Igual que a Catalunya, és un personatge que és més o menys conegut, no? L'altre dia parlàveu de Ferran Soldevila i més o menys un cas semblant, no? De fet, eren amics. És un personatge que és conegut, que no és tampoc un secret, però sí que és, diguem, conegut en un aspecte molt menys petit d'allò que li pertocaria, no? Sant Pere ha estat conegut modernament sobretot com tu has dit a l'entrada, com a etnomusicòleg. Ell va recollir moltes cançons i aquestes cançons han estat treballades, aquest material està editat i sí que se'n coneix aquest aspecte. I aquest aspecte fa que tots els altres quedin una mica tapats. Per tant, la dimensió de compositor, de director d'orquestra, de crític i de, diria jo, d'un dels músics més destacats de l'època del noucentisme o de la República, no només a Catalunya i no només a Mallorca, sinó en conjunt dels països catalans i fins i tot de l'estat espanyol, aquesta dimensió, amb aquesta magnitud, ha quedat molt tapada.
Era un personatge amb una gran implicació pública o era un home més aviat que treballava tancat al seu despatx?
No. Va arribar a tenir una dimensió pública molt important, sobretot a Barcelona, a la publicitat. Ell era el crític de la publicitat, el crític musical.
Un dels diaris més importants de l'època, eh?
Clar, diríem que era el diari, no era el més llegit, perquè aquest crec que era La Vanguardia, però era el més de prestigi, no?
La Vanguardia, la de Catalunya, la publicitat eren els tres grossos, eh?
Efectivament, crec que la publicitat tenia 30.000, una tirada de 30.000 exemplars l'any 31 o el 35, una cosa així. Clar, ell escrivia al costat de Carné, de Segarra, de Fabra, no? I ell era el crític de música a la publicitat, i era el crític de més prestigi de Barcelona. O sigui, els altres crítics en parlen amb reverència. Per exemple, Manuel Blancafort. Manuel Blancafort escriu un article sobre, diguem, és un crític que tothom valora el seu punt de vista, el seu to i, diria jo, també el seu estil literari. És un altre aspecte que potser no tenim present, que era un gran escriptor, tot i que ell no se'n considerava i ningú considera com a escriptor, però era un gran escriptor. Per tant, sí que tenia una dimensió pública important i rellevant.
Per exemple, que el primer terç del segle XX la difusió de la música és molt diferent de com la coneixem ara, ara sí que anem a concerts, sí que anem a recitals, sí que anem a aquestes coses, però coneixem molt sovint les cançons més aviat o per internet o per la televisió o per la ràdio. En el primer terç del segle XX la ràdio comercial comença el 26-27, no, hi ha discos però no hi ha gravacions que no siguin amb disc, per tant moltes orquestres en directe, és una altra manera de
concebre la música.
I la gent fins als anys 50 i més no té tocadisc.
A l'època dels anys 30 és quan comença a haver-hi una certa difusió de tocadiscs, i ells, per exemple, és un dels primers en demanar que es faci crítica de discs.
De discos, devia ser allò.
I li diuen a Ferran Soldevila, precisament, hi ha una carta que li diu que era el director de la revista Catalunya, aleshores li diu, escolta, podríem parlar d'això, perquè ja n'hi ha molts i la gent comença a tenir... I crec que en Ferran Soldevila
no ho veia clar, aquestes màquines infernals...
Va durar molt poc, que és d'això, vull dir que crec que no ho veia clar.
Ho dic perquè un crític musical era obvi que tenia un pes que diferent de l'actual, no dic ni millor ni pitjor, simplement diferent, perquè el tipus de música que s'hi podia accedir, o anaves amb el concert o difícilment la senties, o tenir ràdio no tenia molta gent, el tipus de música que reproduïa ràdio no hi havia tants discos, no hi havia les interpretacions normalment eren orquestres de la ràdio que feien un tipus de música molt d'acompanyament, com és lògic, vull dir que no, i per tant, si tu t'agradava la música, molt sovint et seguies a través dels crítics i per tant tenien un pes molt superior a l'actual, en què ara només la gent realment molt aficionada pot seguir el crític habitualment perquè ja coneix més o menys. Ara dius aquella sinfonia, no sé, m'ho disques per internet i la sents una estoneta, vull dir que no té cap mena de problema, però en aquella època era una altra cosa. Per tant, el pes de Sant Pé devia ser molt més alt del que podem imaginar simplement per ser crític
musical. Clar, només per ser crític, i repeteix, crític en aquest mitjà com era la publicitat, no? Que era el gran mitjà de prestigi intel·lectual de la cultura noucentista. Clar, ell allà té un pes molt gran, però no és l'únic pes que té, és dir, també és un gran pianista, és deixeble de Granados, i Granados el considera el seu... És dir, quan Granados se'n va de gira, això estan parlant de 1914, no? 1915, abans de morir Granados.
El 17, em sembla que mor, no?
Sí, l'enfonsament.
El 16.
Granados mor el 16.
S'enfonsa l'Occitània amb un...
Exacte, per tant, abans...
Amb un torpedo
alemany, sí senyor. Aleshores, ell, en aquella època, abans de Granados morir, quan Granados estava de gira, ell el substituïa a la seva plaça a l'Acadèmia Granados. Per tant, Granados el devia considerar...
I tant.
Devia ser prou bon pianista si Granados considerava que estava capacitat per succeir-lo, no? I de fet, mirant les seves obres de piano, que no són gaires, però les que tenim són molt difícils. O sigui que realment era un molt bon pianista. Per tant, tenia tot aquest prestigi, aquesta multidimensió de crític, de pianista, de professor, de director d'orquestra que va acabar dirigint, i de compositor, i tot això fa, probablement, que haguem tingut una dificultat per ubicar-lo. Perquè tenim molts de músics en aquesta època importants, no? Eudic Casals, Prat, el Drama, en Pou, Gerard, etc. I tots es dediquen a un aspecte o dos, però no tots es dediquen a tots els aspectes, i ni destaquen en tots els aspectes, i aquest és un problema que han tingut amb el Teresa Samper.
Anem a fer un repàs una mica de la seva vida i així anirem ell ve d'una família amb tradició musical o sorgeix a partir d'ell?
No, ell ve d'una família musical, són pares...
És bastant habitual aquesta línia.
Sí, jo diria que ell és una d'aquestes persones de la petita, minúscula, classe mitjana mallorquina a final del segle XIX. No? Hi havia, tothom era ric o pobre.
Sí, però classe mitja no.
S'ha de situar que les Illes Balears, fins als anys 40, 50 i una mica més, hi havia una població molt, molt pobra.
Efectivament.
Que emigrava moltíssima gent. Mm. I encara als anys 80 i 90 trobava gent de l'emigració d'aquells anys d'origen balear, d'origen mallorquí, d'origen d'això. Tu ho trobaves encara a les repúbliques llatinoamericanes amb els centres així que
algú
investigava.
Ara això ja...
Impressionant en cançons i això. Era pobresa.
Per això. I clar, ell és d'una família que no són propietaris, ni són burgesos, que no n'hi havia gaires, però bé, ni són nobles, ni són treballadors del camp. És la petita classe mitjana urbana que existia a l'època, que era molt petita.
Clar, devia ser fills d'advocats, professors liberals, aquest tipus de coses.
Però n'hi havia comptats, eren realment pocs, no? I ell forma part d'aquest nucli, i el seu pare és músic, i de petit ja respiren música a casa seva. I per tant, ell sempre té aquesta inquietud musical.
Aquell final de segle XIX, principis del XX a Mallorca, quin ambient cultural hi havia?
Era pobre.
També.
tot era pobre. I sí que apareix un moment donat la figura d'Antoni Noguera i Balaguer, que és el primer folclorista, i és el primer, no és el primer músic, òbviament, però és el primer activista musical modern, un modernista, molt amic de Joan Alcover, de Gabriel Alomà, de Miquel dels Sants Oliver, no? Que tots aquests van acabar venint a Barcelona perquè a Mallorca no podien desenvolupar...
Tampoc... No hi havia prou caliu, diguéssim.
No hi havia prou caliu, però Noguera sí que va quedar a Mallorca, i ell funda, Noguera funda una institució que es diu el Saló Beethoven, no? Que era una espècie de lloc de reunió de música i tertúlia. I ell comença a anar per allà amb 12 anys, en aquest Saló Beethoven.
Un nen.
Sí. I és allà on s'empapa molt d'aquesta cultura modernista i no, d'aquesta música, no? De Beethoven, de Schumann, que és el seu un ídol que té ell, Schumann, de Schubert, de Liszt... No?
Clar, una altra cosa que també ens sorprèn amb visió del segle XXI és que alguns d'aquests músics que ara per nosaltres són bases, Beethoven, Mozart i d'altres, havien passat de moda en aquella època, que era, depèn del músic, se sentia molt o no se sentia res en comparació al que se sent ara. Per tant, sí, aquests cercles, diguéssim, donaven una cultura musical que ara resulta molt més propera i que en aquell moment devia ser gairebé estranya, no?
Bueno, i clar, hi havia, per exemple, Schumann o Liszt eren autors molt reverenciats per aquella cultura modernista, sí, perquè eren, no, com a ídols modernistes. Wagner també.
Home, i tant, Wagner...
Òbviament, no?
Sí, sí.
En canvi, altres autors francesos de l'època,
Offenbach,
sí, no? Fins i tot Saint-Saëns, que és un, sí, compositor que està una mica enmig del món modern francès i el món romàntic, no eren tan populars, i autors espanyols pràcticament no.
Offenbach no, sempre va tenir molt mala fama perquè li agradava molt la festa, però llavors això no...
Clar.
No,
o italians, no, Rossini, sí, per exemple, sí, és un compositor completament denostadíssim per aquesta
tradició. Massa lleuger. Sí, sí. I no? Sobretot per la seva vida disbauxada, feia que i la seva poca manera de treballar seriosament des del punt de vista germànic, als modernistes no li agradava.
Clar, aleshores, Sant Pere respira aquesta cultura musical i probablement és allà on coneix Granados, perquè Noguera i Granados sí que eren amics, i és probable que en aquests encontres ell conegués Granados. Per tant, en un moment donat, imagina, això no ho sabem ben bé, però imagina que ell vol seguir aquest camí i aconsegueix aquesta, primer, que Granados l'accepti com a alumne, i després, al cap d'uns anys, que Granados l'accepti com a professor.
A Barcelona, llavors?
Sí. O sigui, ell comença a Mallorca, òbviament, i cap a l'any 1906, ara 1906 o 1907, ara no recordo.
O sigui, jovenet, 18, 17, 18 anys.
Efectivament, aconsegueix anar estudiant Granados a Barcelona. Mm. I va venir a estudiar Granados a Barcelona. I ja,
però
i
tota
ja
la família aquí. O només ell?
Només ell. Només ell.
Gram, família, sí, sí.
Sempre queda Palma, va tenir un germà que va morir fa uns 30 anys, que ell va quedar a Mallorca, el germà també era músic i va ser organista de la seu de la catedral de Palma fins l'any 85 o una cosa així, que va morir. Per tant, sí, només ell va venir a Barcelona.
Aquí estudiar
en Granados
i es mourà amb el cercle musical de l'època.
Efectivament, doncs ell arriba aquí, comença a estudiar en Granados i comença a moure's en Granados i Pedrell, aquest entorn, no? I amb aquest entorn musical que encara no és catalanista, vull dir, ell serà un entorn purament musical, modernista, una mica bohemi. Per exemple, sabem que es va fer amic d'un pintor simbolista modernista que es deia Federico Bertran Massés, que era un, bueno, compositor, un pintor molt original que va acabar pintant Rodolfo Valentino i Alfons XIII, era com el pintor de
retrats dels poderosos.
Sí, de retrats dels poderosos, però pintava moltes dones nues, una mica erotisme, és un pintor ben curiós. I, no, així, un vividor, un vividor absolut. I se fa amic seu, per tant, ell es devia moure amb aquesta bohèmia intel·lectual, però encara no era catalanista. Això comença cap a l'any 18, que comença a tenir inquietuds.
Bueno, hem de pensar que el primer terç del segle XX a Catalunya hi ha una explosió fins que arriba la Guerra Civil de tot, és a dir, del més sublim al més selecte, al més popular, la voluntat era arribar a la gent, i cadascú amb el seu nucli determinat és el que es movien amb la pintura, amb el teatre, amb l'art, amb la música, amb la poesia, amb l'esport, amb tot.
I que a més molts d'aquests personatges, no tots, òbviament, però molts d'aquests personatges viuen la vida molt intensament.
Sí,
alguns que no, que es dediquen a l'acadèmia i allà estan i fan grans obres del que sigui, de la literatura o de la pintura o de la música. Però molts d'ells anaven del paral·lel, bueno, al Passeig de Gràcia, diguéssim.
Granados era un personatge precisament que vivia molt bé
era l'esclat de les passions, quan s'ha tret una mica el corset de molta moralitat i molta religiositat.
Molt faldillers, tastaven de tot, qualsevol mena de producte que els donés alegria el tastaven, i al mateix temps feien obres d'un gran nivell intel·lectual. I això, que de vegades diguéssim, des d'una escolàstica determinada pot semblar incompatible, la vida ja veiem que no va així, i que en aquest cas ell ho mostrava molt clarament.
I el cas de Voltaire a Sant Pere és curiós perquè ell té una imatge fins i tot contemporània com d'un senyor, si veus les fotos que surten, com un senyor molt, molt recte, no?
Un senyor com cal, no?
Com cal. I en canvi sé que tenia una vida amorosa, sexual...
Intensa.
Sí.
També he de pensar quina edat tenia, que això també pesa molt.
No, de gran també la va tenir. dir, però...
Ja, va. Però un nano de 20 anys a Barcelona sol, m'agradava dir, no?
Li agradava.
Sí, sí.
No, li agradava.
Era prou faldiller, diguéssim.
Sí, sí,
era...
sí.
Tot i així, tot i aquesta passió personal, ell es va movent, suposo que són anys també molt complexes, són els anys de la vaga de la canadenca, hem passat, no fa tants anys, la setmana tràgica, i encara que no ho hagués viscut, el que comporta de conseqüències és molt gran. Per tant, Barcelona és en ebullició, ha tingut una gran inversió de les potències estrangeres, i Barcelona, Catalunya en general, però especialment Barcelona, ha fet un gran esclat econòmic que també ha sigut d'enfonsament econòmic al mateix temps. Mm-hmm. O sigui, una barreja tremenda. Això com ho viu? Aquest moment de canvi personal?
De fet, no ho sabem, és a dir, perquè tenim pocs rastres d'aquesta època. El que sí que sabem és que ell comença a tocar. Ell comença a ser un pianista, comença a fer concerts per Barcelona, a l'Ateneu Barcelona, a l'Acadèmia Granados, etc. I les crítiques en parlen molt bé. Per tant, comença a ser un personatge que diuen que toca molt bé. I va fent, i se va moguent per aquests ambients. Hi ha un moment, ell arriba aquí a Barcelona amb un amic, o coincideix, no sé si arriben junts o no, que és Miquel Ferrà. Miquel Ferrà és un personatge molt important, pels oients potser no sabran qui és, però és un personatge molt important a Mallorca, sobretot. És el gran teòric de l'escola mallorquina i, diríem, del noucentisme mallorquí. No? Un noucentisme una mica més conservador, molt catòlic, per tant, però també és aquest noucentisme, no? També és aquesta idea de crear una Mallorca moderna basada en valors del classicisme, etc. I és el seu amic, i aquest sí que és molt catalanista. Ell ja ve d'una família molt formada intel·lectualment, també aquesta petita classe mitjana, i estan junts a Barcelona. Per exemple, Miquel Ferrà, per la gent, és qui funda la Residència d'Estudiants de Barcelona, no? Intentant imitar la que...
Residència d'Estudiants de Madrid. Sí.
I ell, jo crec que tinc la sensació que Miquel Ferrà l'orienta cap en aquest catalanisme, no? És a dir, Miquel Ferrà ho té molt clar, i com que són aquí junts, i més o menys 11 amics, de fet són molt amics, Miquel Ferrà és qui l'orienta i el va empenyent cap en aquest catalanisme.
Sí, això són molt joves que ho fan, perquè sí, clar, són l'estat espanyol, el descrèdit és tan gran, és a dir, els fets de la setmana tràgica és un descrèdit
l'any 9,
és un descrèdit, diguem, tot el que viu en aquest període, diguem, al final de la restauració, que ja es veu que és un règim que s'està esgotant absolutament, i és el pas que fan...
Esgotant i esmiculant, sí. És aquesta sensació
de desgregament, és a dir, el moviment obrer en contra, el propi exèrcit en contra, les institucions culturals en contra, sectors avançats de l'església, i tot això ho fan, és el pas que fan moltíssima gent, diguem, de aquest pas, i parla amb aquests anys, és en Lluís Companys, que recordeu, que venia del reformisme espanyolista i acaba després, en fi, totes aquestes...
O el mateix Macià, que recordem que és un militar de l'exèrcit pur i dur, diguéssim.
I que el seu padrí és el rei, el seu padrí de boda, en Francesc Macià, vull dir que
això
s'ha de tenir en compte.
O la família Maura, també, no?
Exacte, sí, Maura de Mallorquina.
Home, i les dones, i el Gabriel dels Sants Oliver, totes aquestes persones que es deceben, diguem, de l'estructura arcaica de l'estat espanyol. Llavors...
Que en principi no semblen especialment preocupades per la qüestió política, però realment la situació els desborda i es transformen. També és un cas de Sant Pere, perquè ja el tenim a l'any 24, si no vaig errat, en què ja participa directament amb l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, i per tant ja no és el músic que toca el piano per fer un petit concert o per guanyar-se les garrofes amb un cafè i va combinant, sinó que ja és un altre tipus de persona. No?
Ell ha estudiat amb Pedrell és el gran pare de la cultura musical moderna als Països Catalans i a Espanya en general, no? Estudia amb Pedrell té molt d'interès en la cultura popular, i aleshores l'empeny, i ell això li interessa, no sabem molt bé per quin motiu, però li interessa i punt, vull dir, això passa de vegades que un té interès,
i
li interessa, i aleshores comença a treballar amb Rafael Patxot a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, ja ha entrat també a la publicitat en aquella època, i probablement això li ve, aquests contactes li venen d'una cosa molt curiosa, que és els Amics dels Vells Llibres, que és una espècie d'entitat bibliòfila que es crea l'any 21 per fer llibres bonics i llibres molt ben acabats, i allà hi ha Nicolau Doller, Ramon Carrasco i Formiguera, no sé què, coneix tot, i jo crec que és en aquest moment que ell coneix en aquesta gent. No? Aleshores ja està de ple dins aquest catalanisme republicà, no? Però en Clau d'Obres és un republicà,
sí,
no?
Hi ha alguns proms que fan de mecenes, és el cas d'en Cambó, d'una forma diferent, després la cosa derivarà quan la Guerra Civil, que ara no ve el cas.
I Patxot, molt important.
On Patxot, que és dels més importants.
Efectivament, i jo crec que és aquest any 1920-1921 que ell ja entra de ple amb Millet, en Llongueres, amb l'Orfeó Català, i ja assumeix tant la cultura musical com la cultura catalanista.
L'activitat de Baltasar Samper, de la qual ha quedat més constància, ha estat la seva activitat com a etnomusicòleg. L'obra del cançoner popular de Catalunya va ser una empresa promoguda per l'empresari i mecenes catalanista Rafael Patxot i Jubert. Samper va començar a treballar a les oficines de l'obra al febrer del 24 i es va passar els següents estius, fins a l'esclat de la guerra, recollint cançons arreu de les comarques catalanes amb una munió de col·laboradors, també algunes dones, com Palmira Jaquetti, que va recollir més de 10.000 melodies als Pirineus, i també Dolors Portà Bausà, que seria la segona dona de Samper a l'exili.
Amic Samper, la missió que li proposo emprendre és molt clara i molt necessària. Fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres. Les que ja són publicades, les moltes que ja recollides, però romanen inèdites, i les que encara ignorem, que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les.
De totes les cançons populars, diu? És una tasca titànica, aquesta que proposeu. No sé si n'és del tot conscient, senyor Patxot.
Tenim un equip de voluntaris entusiastes que espero que vostè capitanegi. Ens agrada dir-los missioners, perquè es tracta d'escampar la seva missió per tot Catalunya. Tenim músics i literats disposats a recórrer cada pam de territori.
Home, si hi ha prou gent per fer la feina, aleshores el que hauríem de fer és moure'ns per parelles. Perquè un recull la lletra i l'altre la música. Cadascú segons la seva especialitat.
Veig que ens entendrem ràpid, Samper.
Vostè és qui finança la missió, senyor Patxot. I, per tant, vostè té l'última paraula.
Caldrà ser exhaustius. Quan acabi l'exploració, s'han de poder donar per exaurides les possibilitats d'adquisició de nous materials.
Si només ens hi podem dedicar durant els mesos d'estiu, trigarem uns quants anys a assolir uns objectius tan ambiciosos. Però estarem a l'alçada. No només identificarem totes les cançons, sinó que n'anotarem les circumstàncies que són norma dels actes de vida del poble. Es tractaria de capturar l'ànima més pura del poble català a través de la cançó popular.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Amadeu Corbera i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del personatge, el músic Baltasar Samper, un músic mallorquí amb molta presència a Catalunya. Acabem de sentir, senyor Corbera, precisament aquest fragment de quan ell és contractat per fer aquest cançoner de les cançons populars dels Països Catalans. És l'obra de la seva vida, o hauria d'haver estat l'obra de la seva vida. Una altra cosa és que les circumstàncies també el van fer transformar, no?
Bueno, la veritat és que ho acaba sent fins i tot a desgrat d'ell mateix, no? Però ho acaba fent tan bé, acaba sent tan bo amb aquesta feina, que es convertirà en una referència fins i tot internacional. Però hosta, quan arriba a Mèxic, el contracten per fer això, perquè ja a Mèxic ja el coneixen per
això.
Per això. Exacte. Sí, i és molt important la cançoner, no només per molt de motius, i no és per la feinada que fa, que és la persona que més cançons recull de tota l'obra del cançoner, sinó també perquè per ell li permet descobrir Mallorca. Clar, ell és un jove, un senyor que s'havia anat de Mallorca l'any 1906 o 7.
Jovenet, per
molt
tant.
Jovenet,
19 anys, sí.
Era de Palma, per tant, tampoc havia conegut... clar, Mallorca era un continent, el 1900, era molt gran. Ara no.
No hi ha cotxes.
No hi havia cotxes.
Clar,
Mallorca era un continent. Aleshores,
amb carro o amb tartana.
Ell no coneixia Mallorca. L'obra cançoner li permet descobrir Mallorca i descobrir la cultura de Mallorca i apreciar el país. No? I això el va tornant cada vegada més, també més catalanista, no? més compromès amb aquell país. I va pensant com pot lligar la cultura musical de Barcelona amb la cultura musical de Mallorca, el projecte político-estètic del noucentisme català amb allò que està passant a Mallorca. ell intenta fer una mica de pont des de la seva visió.
Per tant, va i torna amb molta més facilitat, perquè, per exemple, sí, va a treballar,
no? I s'implica molt més, també, amb Mallorca i amb aquell moviment de regenerador catalanista, regionalista mallorquí. Però sempre des de Barcelona, això és important. O sigui, ell sempre està aquí, no està mai allà. Mm. Està allà per feina, esperant.
Sí, sí, però no. Viu...
Viu aquí, treballa aquí, és català, perquè viu i treballa a Catalunya. Quan...
Sí, sí, allò...
Quan Jordi Pujol.
Sí, sí. En aquest sentit, la feina que ell i la seva xarxa de col·laboradors farà serà clau per recuperar i salvar, en molts casos, moltes cançons que probablement s'haguessin perdut amb molta facilitat.
Sí, en aquella època no estaven tan perdudes, s'han perdut més modernament. El que és important, i això és molt important dir-ho, quan és enomusicòleg, és el primer enomusicòleg modern, i ell fa una cosa que a l'època no fa ningú, i és que ell és el primer que estableix que hi ha una relació entre el fet musical i el fet social. Això és una musicologia moderna, és molt evident, no? La base de la nostra disciplina, però el 1920-1930 tot era molt folclorístic, és a dir, s'anava a cercar aquella cançó pura, no, aïllada, que la Volksgeist aquesta nacionalista que s'havia de transmetre, i no es tenia en compte el context. I en canvi, Baltasar Samper és el primer que observa que hi ha una relació important entre allò que es canta i allò que es fa. I ell ho centra en les cançons de treball, de llaurar, de segar, no? I ell diu, bueno, els pagesos mallorquins no poden fer la feina de camp, de segar o de llaurar, si no canten. Mm-hmm. Diu, hi ha una relació consubstancial, diu, literalment, mm-hmm, entre cantar i fer feina. I aquest vincle és molt important perquè és el primer, quasi d'Europa, que estableix aquesta relació i que treballa a partir d'aquest punt de vista.
Tot i així, no es queda només amb aquesta feina, perquè és un home... I es veu que era una mica cul inquiet, eh? Vull dir que no era només... Ell fa moltes altres coses, continua actuant, continua component... Què és el que fa?
Efectivament, ell va fent, va tocant i va fent crítica, ja ho han dit, però un moment donat li encarreguen que escrigui una banda sonora d'una pel·lícula que es fa a Mallorca com una espècie de reportatge turístic, que es diu Mallorca, i escriu aquesta música. La pel·lícula no està gaire bé, però la música agrada
és
molt. I aleshores, Joan Lamot de Grignon, que era el director de la banda de música de Barcelona, un altre músic molt important d'aquella època, li diu, escolta, per què no li dones forma en aquesta música que està tan bé i fas un poema simfònic? I ho fa, i és la famosa Suite Mallorca que el dispara i el converteix en un gran compositor, o sigui, li dona la fama de gran compositor, i aquesta suite roda per tota Europa, a París, a Madrid, a Barcelona, se toca 4 vegades en 3 anys, una cosa així, es toca molt, a Mallorca també, etc, etc.
Precisament la Suite Mallorca és això que estem sentint de fons. La presentació en societat del grup Compositors Independents de Catalunya amb un concert a la Sala Mozart de Barcelona el 25 de juny del 31 aspirava a difondre una música d'arrel catalana i projecció internacional. Els seus 8 membres, entre els quals Baltasar Samper era un dels més veterans, procedien de corrents musicals diversos. La revista cultural de Si d'Allà es va fer ressò d'aquest moviment heterogeni en el número 164, publicat l'agost de 1931.
Hom ha fet els millors auguris a l'aparició del grup Compositors Independents de Catalunya, que formen 8 dels nostres joves compositors. L'activitat que ve a desplegar, pacífica i cordial, pot ésser, i és d'esperar que serà, ben profitosa a la vida musical de Catalunya. Puix que si l'aportació individual d'aquests músics ja s'ha fet remarcar, més eficàcia haurà de tenir llur acció en conjunt, metòdica i ben ordenada. El grup SIC s'ha manifestat al públic amb la millor proclama que poden llançar uns músics, amb un concert. Audicions íntimes, sonorà en fer aquesta presentació i l'audició d'obres dels 8 compositors obtingué un èxit significatiu. És de remarcar que, no obeint la formació de l'agrupació a cap preocupació d'escola, hi són representades les tendències més diverses. En el renaixement de l'esperit català, quina branca és més feble? Quina branca és més frondosa? Cada 2 o 3 anys, els crítics tenen un parer diferent sobre aquest punt. Hem passat una època que ha exaltat la pintura, una altra que ha atorgat l'excel·lència a la lírica. Una altra, d'això ja fa temps, va opinar que la palma pertanyia a l'arquitectura. Veiem si aquesta novíssima agrupació de músics joves crearà una preponderància a favor de la música sinfònica, que ha estat una de les branques menys ufanoses del nostre renaixement. Fora un immens avantatge. Així, sense desmèrit del folclorisme i del pairalisme, que fins ara han abassegat tot l'àmbit sonor, podríem alçar una altra expressió més alta i també més ambiciosa del nostre ànima cantaire. Baltasar Samper, que en les seves primeres produccions per a cant i per piano aparegué com un temperament exceptuadament romàntic i en les posteriors obres orquestrals glossà amb singular amor la música popular de Mallorca, la seva terra nadiua, ha enriquit el seu estil amb les ardideses que proposa una concepció harmònica netament politonal.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La música que hem de sentir a Corbera és particular, no? És una sinfonia... realment, sí que em recorda so de documental. Estava content, en Samper, d'aquesta sinfonia?
D'entrada hi va estar molt, perquè va tenir molt d'èxit. Molt, moltíssim. O sigui, va sonar moltes vegades aquells principis dels anys 30. Fins i tot, poden dir que van sortir una edició discogràfica de la casa Rigal, que era... La voz de su amo, no? Aquella època, i és el primer enregistrament de música sinfònica catalana que es fa. No de música catalana, hi ha altres enregistraments, sí. Però
de música sinfònica.
De música sinfònica, el primer enregistrament de música sinfònica catalana que es fa és la Suite Mallorca, i està molt content, però aviat se'n cansa, perquè només volen que toqui això i l'etiqueten i li creen aquesta idea de músic nacionalista musical, vull dir, nacionalista polític sí que ho era, però nacionalista musical i de músic folclorista, i se'n cansa ràpidament, i cap a l'any 33-35 ja ell ja està experimentant amb altres tipus de llenguatges més propers a Bartók, més propers a Stravinsky, Schoenberg no tant, però...
Més difícils de sentir, en definitiva.
Bueno, innova sí, en un sentit diferent. Ell ha conegut tota aquesta música, ha conegut Stravinsky, ha conegut Bartók, etc. I en canvi segueixen requerint-li la Suite Mallorca. I arriba un moment que ell ja diu, basta, no vull tocar més això, sí. Faig altres coses i escoltar les altres coses que faig.
Durant l'etapa de la República, que ja estem parlant en aquesta època, la seva implicació, com sempre veiem que és un home atabalat, també comença a ser política, descaradament política.
Sí. Milita Acció Catalana, entra a militar directament a Acció Catalana, abans diguem que simpatitzava, però en aquells anys comença a militar directament a Acció Catalana i té una implicació, acaba ocupant càrrecs a la Generalitat, al Consell de Cultura.
Un partit republicà de centre, catalanista.
Sí, era un
proper Esquerra Republicana, però no era Esquerra Republicana.
Era un centre esquerra, no? Sí, una cosa així, un centre esquerra moderat, no sé com dir-ho.
Sí, culte.
Culte, bàsicament era un partit de quadres intel·lectuals.
Això anava a dir, era un partit molt estrany en el sentit de que no era un partit de masses, era un partit que realment tenia molt prestigi i que, de fet, abans de les eleccions abans de les eleccions del 31 els diaris anaven plens que guanyarien,
sí.
Quan guanya Esquerra Republicana és la gran sorpresa, i Acció Catalana quatre gats, diguéssim,
sí,
no?
Sí. Ell es queda allà amb Acció Catalana sempre, fins i tot a l'exili seguirà militant Acció Catalana, però ocupa càrrecs de la Generalitat, com té molt de prestigi com a músic, ja té molt de prestigi, ja el tracten com un gran mestre, etc. Per tant, ell sí que s'involucra plenament, fins i tot té un text que no coneixíem fins ara, on discuteix la idoneïtat de que el Segador sigui el himne de la Catalunya Republicana. Aquell debat que hi va haver
un gran debat sobre això, sí,
que
sí.
Venia d'Acció Catalana, aquest debat precisament, i ell...
Que és un debat molt intel·lectual.
Completament.
Perquè que la gent del carrer se li empomia allò.
Com tot el que li passa a Acció Catalana fracassa.
Aquí hi ha una anècdota molt bona de que ho van intentar que fos el cant de la Senyera, l'himne, no? I però quan va acabar l'acte, tota la pública assistent
va cantar el Segador.
Crec que era el Palau de la Música, de cop i volta van dir, bueno, ara cantem el Segador.
No, és la bonica que ens ensenyarà.
Era amb el cant del poble, que va ser una cançó, una Andreu Figues i Sagarra, que aposta, havia Macià, companys...
Era difícil, fins i tot era difícil cantar la gent que no sabem música, era difícil.
I tothom va dir, oh, quina nina més guapa, i després cantava el Segador.
Sí, va ser molt bo, I va acabar la discussió.
Realment explica molt Acció Catalana com era.
Sí, és el paradigma d'Acció Catalana, un intel·lectual capacitat dirigista.
Això que... ha d'anar per aquí, perquè això és perfecte, ho hem trobat... Molt bé, fantàstic, ara fem l'altre.
Completament desarrelada, no?
Fem el de sempre, sí.
Però ell s'implica ja plenament i té una correspondència total, no només amb el catalanisme, sinó amb la república, vull dir que...
Durant la guerra també ell estarà implicat al màxim.
Sí, sí, durant
I
la guerra...
I és gran, no va combatre.
Òbviament no, els seus fills sí, que hi van, alguns dels seus... Tenim 6 fills aquí a Barcelona. Ell sí que s'implica del tot, actua pel comissariat, de propaganda, tindrà un càrrec de vicepresident del Casal de la Cultura, que és aquella institució també del comissariat de propaganda, i fins i tot s'afilia a la CNT, més aviat per una qüestió de supervivència.
Sí, era obligatori, o la CNT
o la UGT,
diguem, de fons comunista, aleshores.
Per això, i col·labora, ell dirigia una orquestra, en aquella època ja, havia dirigit l'orquestra de la ràdio de RAC, de la Ràdio Associació, i en aquella època dirigia una orquestra de cambra, que es deia així, Orquestra de Cambra de Barcelona, que eren els millors solistes de l'orquestra Pau Casals que havien constituït aquesta orquestra, i actua molt durant la guerra amb aquesta orquestra, amb actes de propaganda i de solidaritat, i per tant té una implicació molt directa.
I per això, òbviament, el dia abans de que entrin els feixistes a Barcelona, ell decideix marxar amb molt de seny, perquè realment s'hi jugava la pell, no?
I ell, com tothom, pensava que potser no se n'hauria d'anar. No, com molta gent, fins que li diuen no, millor que te'n vagis, sí. I se'n va d'una manera molt accidentada sota les bombes, clar, se'n va cap al nord, cap a Figueres, no?
Va ser bombardejat aquells dies, Girona, Figueres
tot. I sota, ell ho explica una carta en Patxot, li explica, diu, ha estat 2 dies dormint a la platja, Premià, crec, i han bombardejat i no sé què, i al final aconsegueixen pujar un vaixell francès i arribar a Port Vendres i d'allà cap a París i després a Tolosa, Llenguadoc, durant uns mesos.
Que és quan finalment aconsegueix marxar cap a Mèxic, perquè la situació dels exiliats en un moment és terrible. D'altres coses tothom veu a venir que França començarà a entrar a la Segona Guerra Mundial, i encara que no saben que el resultat serà que serà derrotada amb una certa velocitat, en tot cas la situació serà terrible.
Això clar, és evident, ells aguanten allà a Tolosa fins que se n'ha d'anar, i agafa amb la seva dona nova, que és una Dolors Porta, que havia deixat la que tenia aquí, sí. Anat amb una altra, se'n van amb el Niassa, que és el penúltim vaixell que surt del port de Marsella cap a Mèxic. Que és on s'instal·larà.
Al gener de 1946, des de Mèxic, Sant Pere escriu un altre músic, Josep Valls, un bon amic que li havia demanat una breu nota biogràfica sobre la seva trajectòria vital i professional. Quan Sant Pere escriu sobre l'etapa mexicana, el país on acabaria vivint 24 anys fins a la seva mort, als 66, deixa clar que algunes de les feines que estava fent, com la composició de música de cinema, eren només per sortir del pas, i que els seus plans eren uns altres.
Instal·lat a Mèxic des del maig de l'any 42. Aquí he fet una mica de tot. Vaig trobar a la meva arribada un bon amic, en Tal Dorati, director d'orquestra d'una companyia de ballets, i ell em donà feina d'orquestracions i m'encarregà de cuinar un ballet amb música de Bellini, que estrenaren a Nova York. Després vaig entrar a l'Òpera Nacional per preparar artistes i fer de mestre intern. Com que el teatre no m'agrada, vaig procurar substituir aquesta feina de bastaix i vaig trobar manera d'anar passant fent orquestracions per a les ràdios. Qui sap els atemptats que he arribat a consumar orquestrant cançons de Debussy i Ravel, àries d'òpera, fins fragments de l'Or del Rin i de la Valquíria per a 25 instruments, etc. A darreries de l'any passat em caigué el primer film per musicar La Barraca, de Blasco Ibáñez, i ara n'estic fent un altre que es titula La Morena de mi Copla, amb tot de passodobles i coses flamenques. M'han parlat d'un film on hi ha d'haver música aràbiga i també ho acceptaré. Què diantre? Com que la feina del cinema és intermitent, vull dir que quan feu un film passeu 3 o 4 setmanes d'infern fent les primeres gravacions, després esteu ociós 3 mesos i finalment us empaiten per composar i gravar la música de fons en altres 3 setmanes, si aconsegueixo contractes seguits, penso revenjar-me aquest any del treball industrial acabant un quartet que tinc començat. I és hora de fer alguna cosa de càmera, de provar-ho almenys, i escrivint un concerto per a violoncel, que era ja la meva il·lusió quan encara era a França. Ah, m'oblidava de dir-vos que un dia vaig conèixer, sí, uns alts funcionaris de la secció de música del Ministeri d'Educació, i parlant del nostre folklore, tingueren la pensada de proposar-me que em fes càrrec de l'organització dels treballs que sobre el folclore mexicà volien emprendre en gran escala. Ja endevineu la meva resposta. Que jo conec el folclore català, però que honradament no podia treballar sobre el mexicà sense una preparació prèvia. Com que foren prou generosos per insistir i donar-me totes les facilitats, ja em teniu embrancat amb aquesta feina farà cosa d'un any. El folclore em persegueix sempre implacablement.
En Guàrdia.
Així que en Sant Pere, el folclore ja n'estava fins al topi, eh? Fins i tot ell aconsegueix exiliar-se amb tots els problemes que té. Viu a Mèxic i a Mèxic li toca fer folclore, que ja ell, per ell, ja estava... Ja ho havia superat, això, no?
Ell volia compondre. O sigui, és un moment donat que a partir dels anys 30 que ell vol quan ja és un compositor reconegut a través de la ciutat de Mallorca i tal, ell vol compondre, però el folclore, ell ho diu aquí, sempre m'acompanya. El prestigi que ha adquirit com a musicòleg fa que a Mèxic li encarreguin aquesta feina.
Imagina't, arriba amb 54 anys a Mèxic, eh? L'any 42, la generositat de Mèxic de dir, escolti, vostè endavant el nostre folclore en un país com Mèxic que té un folclore d'una riquesa insuperable.
Clar, i és l'època...
Com no aprofites això?
És el final de la revolució, clar. No? El 42 és més o menys el que es considera el final de la revolució mexicana.
Sí, l'últim és el Lázaro Cárdenas.
Efectivament, no és el final de la revolució mexicana, el Lázaro Cárdenas, i aleshores hi ha aquesta necessitat de crear aquest discurs nacionalista mexicà, i ell el consideren molt adequat per poder dur endavant aquesta tasca.
I farà el mateix que havia fet als Països Catalans? Comença a muntar la xarxa...
Fa literalment... No és que sigui el mateix, fa literalment el mateix. O sigui, literalment vol dir que ell havia escrit les instruccions de com treballar l'obra del Concert Popular de Catalunya i el que fa és traduir-les al castellà...
Sense més.
Sense més, o sigui, paraula per paraula, es pot llegir això, ho tenim. Sí. Paraula per paraula, tradueix i implementa exactament la mateixa metodologia fil per randa, que no hi ha ni una coma canviada del que s'ha de fer a Mèxic. Per tant, ell inventa la etnomusicologia moderna mexicana.
Sí, però va de 60.000 metres, 60.000 quilòmetres quadrats, diguem, dels Països Catalans, a un milió i no sé quant més de Mèxic.
I el canvi és que ell no va fer treball de camp. Ell es queda dirigint l'exposició. Clar, la diferència és que ell no surt a una cosa...
És un home gran en aquella època.
Imagina't a Mèxic. A Mèxic, a la selva mexicana... No, ell no.
A més que Mèxic aleshores és un país molt, molt rural. Quan arriben els exiliats a Mèxic, la capital de l'estat no arriba al milió d'habitants.
Efectivament.
La ciutat que avui... Comptats n'hi ha 26 milions.
26.
Avui dia,
comptats,
sí.
Però no sé
si a saber.
Bueno, Churubusco, que és una colònia des d'on es publicava la nova revista de Vivian Tisner, en Pere Caldés, era un poble fora de Mèxic i ara és un barri enmig d'una autopista.
S'ha transformat radicalment. La seva vida a Mèxic, malgrat que no li apassioni tornar a dedicar-se al folclore, no és dolenta. O sigui, cosa és que no li apassioni, una altra que ho passi malament.
No viu del tot malament, sí que ha de fer algunes coses que, de fet, fa quasi tot el que no li agrada. Per exemple, compondre per cine no li agrada, però ho fa.
La feina és la feina, és la garrofa.
I té un sou, i vivia un barri que estava bé, però ja l'he vist, és un barri dins del barri que està bé, és la veritat.
Està bé, Churubusco, sí, home, al costat de les barriades que hi ha.
Ell vivia a Churubusco, vivia a Colònia Hipòdromo, per mi es diu, però bé, Avenida Amsterdam, però és un barri que està molt bé, vull dir que és un barri residencial. Sí, tenia un sou, tenia un prestigi dins aquest camp, però clar, heu de pensar que l'any 40, el 45, a Mèxic hi ha una gran rebuda dels republicans. L'any 55 és diferent, no? I el 60 és encara pitjor, ja els han com abandonats, no? Ja no els tenen, no els fan aquell cas que els feien, i la cosa es va degradant, i ell també moralment jo crec que ho viu amb una sensació de derrota. Jo crec que molts els passa això, d'aquesta generació que ho han perdut tot. Clar, és que els joves com Tisner o Pere Caldés tenen ànima per tornar,
per això tornen. Però això tornen, pels que no poden tornar...
Són massa vells, què faré jo allà a Barcelona?
Aquesta situació de transterrats, no? Allà, aquí són estrangers i allà són estrangers.
Efectivament, i això és el que li passa a Baltasar Samper, i ho viu amb una decadència moral important.
Ell no torna mai, ni a trepitjar per res.
Torna
a la terra.
A Prada, una vegada. Això no ho sabíem i ho vàrem descobrir. Torna a Prada a acompanyar un jove que és fill d'exiliats, que toca molt bé violoncel, Josep García Borràs, que va morir aquest estiu. Aquest senyor va morir ara fa poc, i ell el sent tocar el violoncel i li escriu a Pau Casals i li diu, hi ha un
aquest,
jove que toca
xicot,
molt bé,
o...
podria venir amb tu, i Casals diu que vengui, i aleshores l'acompanya, o conèixer Casals. I és molt emotiu, perquè feia 11 anys que no els havíem vist en Casals, i la carta de Sant Pere Casals, quan ha tornat, és molt emotiva, diu... no sé, vaig plorar, no sé, que està allà amb vostres quan tornar a la pàtria, i molt, molt emotiu. I és l'única vegada que torna a Europa.
Ell mor l'any 66, suposo que simplement per de gran. No, no...
Sí, sí, d'un infart. Sí, 78 una... anys crec que tenia.
Per l'època ja eren molts anys, sí, sí, i tant. Ja continuen sent 78 anys, ja déu-n'hi-do, però clar, amb l'època això era molt, molt, molt gran. Se'l recorda o desapareix de la memòria?
Aquí és quan comença el problema, desapareix. Pràcticament desapareix. És a dir, és una figura que perviu. Penseu que la seva música està censurada fins als anys 70.
Censurada, directament. Censurada.
A Mallorca no. A Mallorca, bueno, tot és una mica més laxa, no? Però a Barcelona està... Ell diu que està censurada i jo crec que hi està, perquè no he trobat cap referència tampoc de cap concert on es toqui fins a l'any 70. Per tant, probablement està censurada d'alguna forma i queda desarticulat. Què passa aquí? Clar, té un problema aquest personatge, que és un mallorquí, a més etiquetat com a folclorista mallorquí, que els catalans, diguem, de la transició, no? L'altre dia parlàveu de l'independentisme de la transició, no?
Sí.
Doncs passa un poc d'això. Aquest desmembrament de consciència nacional de la transició fa que els catalans d'aquí no el reivindiquin gaire, perquè diuen, bé, com que és un mallorquí...
Ja ho faran els mallorquins, això, ja.
Els mallorquins no ho fan perquè no ho coneixen i perquè...
Perquè era més aviat un mig català.
I perquè és molt catalanista i republicà, sí. I no ho fan. Els espanyols no ho fan perquè és català.
I
els mexicans no ho fan perquè és espanyol i no ho fa ningú. I està allà. Jo vaig anar, quan vaig anar a Mèxic, vaig aconseguir trobar la seva tomba, i la seva tomba és un manyoc de pedres i runes i herbes,
sí, re,
i és molt abandonat. Simptomàtic d'un personatge d'èxit brillant de la intel·lectualitat catalana als anys 30, com ha acabat convertit en un enderroc que no mena enlloc, com deia el poema de Josep Carner, no?
Doncs Amadeu Corbera, moltíssimes gràcies per la feina, per recuperar aquesta figura d'en Baltasar Samper i venir-nos-ho a explicar aquí a l'Enguàrdia. L'Amadeu Corbera és el cap del Departament de Musicologia i Pedagogia del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de veres.
Josep Maria Soler Sabater, tu el coneixies, la figura d'en Samper?
No el coneixia, i fins que no, en fi, vas proposar això i tal i qual, però és el... És aquesta biografia amb la qual et dona tant coneixement de la història contemporània del nostre país, de Mallorca, de tot, que bueno, és impressionant.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Raboneda i Marc Lobato.